Al matí, amb Mireia Sanz.
Es convertia fa just dos anys en el primer hospital de Catalunya en utilitzar les impressores 3D per imprimir-se les seves pròpies guies com a eines per preparar les operacions de traumatologia. Avui el servei impulsat pels enginyers biomèdics Joan Puig i Ferran Fillat va molt més enllà i imprimeix models i peces per d'altres especialitats i fins i tot per a la investigació. Fins ara el servei d'impressora 3D del Taulí s'ha utilitzat en 100 casos clínics i està sent una eina clau en 5 tesis doctorals en curs, 4 projectes de recerca i 5 treballs de final de grau. Per conèixer més a fons el paper de les impressores 3D en salut, podem parlar amb el Ferran Fillat, que és enginyer biomèdic. Molt bon dia, Ferran.
Bon dia. Bé,
apuntem,
es pot dir que sóc quasi enginyer biomèdic, però realment sóc traumatòleg.
Ah, fixa't. Val.
Sóc traumatòleg del Servei de Traumatologia del Parc Taulí. El que passa que a dia d'avui ja no sé ben bé què sóc, si sóc ja enginyer o traumatòleg, però és així, és així.
Per tant, doble formació, no?
A
dir,
sí.
Amb la traumatologia vas veure que hi havia coses que volies anar més enllà, no?
Sí, de fet, això sempre ho comento, dic que quan vaig a l'hora d'escollir a la selectivitat el que volia fer, doncs de primera opció tenia medicina, de segona tenia de segona enginyeria industrial, perquè en aquell moment no existia enginyeria biomèdica. I res, jo crec que m'he anat trobant el lloc, que a traumatologia hi ha molta enginyeria darrere, i jo crec que amb el projecte aquest de la impressió 3D ens hem trobat, diguem-ne.
El Joan Puig i tu mateix, que en aquell moment estàveu fent la tesi doctoral, veu impulsar el servei d'impressora 3D del Taulí gràcies a una beca de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica. A veure, quan pensem, va, anem a fer la tesi doctoral i mira, no se m'acord res més que pensar-me en les impressores 3D i relacionar-les amb la medicina. Com feu aquesta connexió?
Bé, de fet, a l'hora de fer la tesi, clar, sempre el principal dubte és quin tema, de què ho faig, no? I sí que és cert que amb el doctor Torné, que és un dels meus directors de tesi, doncs em va dir, ostres, això de la impressió, Ferran, t'hi has de posar perquè té un futur prometedor. I allò que, doncs, bueno, entre una mica el Pere, jo, aquesta una miqueta ganes de, o l'amor aquest que tinc a la tecnologia, doncs em van dir, doncs, bueno, va, posem-nos-hi. Vam començar la tesi. I de fet, per quan et dones compte una miqueta d'on et poses, no? Perquè això, decidir el títol és el més fàcil, però després quan entres en profunditat, doncs, veus la dificultat del tema, doncs el primer de tot vam decidir, escolta, doncs, haurem de buscar una impressora, no? I amb això és com ens vam conèixer amb el Joan Puig. Amb el Joan Puig vam comprar una impressora i el Joan Puig era la persona que ens feia la formació d'aquella impressora per fer-la funcionar. Donava la casualitat que el Joan Puig era de Sabadell i que, doncs, bueno, un cop acabada la formació va començar una relació també d'amistat que es manté i va començar tot el projecte en si, no? Jo crec que l'essència del projecte és aquesta col·laboració constant d'enginyers i metges.
Clar, d'acord, decidim que fem una impressora i per la teva formació de traumatòleg entenc que sabem que la volem fer servir per alguna cosa relacionada amb la traumatologia. Mm-hmm. Llavors, el punt de partida és, fem guies. Aquí, la no metge, que sóc servidora de vostès, diu, guies per què? Què són les guies? Per què serveixen? Com funcionen? Malgrat que ara ja ho sé perquè el Ferran ens n'ha portat i les podeu veure al Twitter, però vaja.
Sí, sí, de fet, nosaltres al principi no sabíem ni què volíem. No? El primer any pràcticament ens el vam passar descobrint la tecnologia, què es podia fer, no? Aprendre-les a fer funcionar. I no només te'n dones compte que la impressió és el de menys, el que és més complicat és el que hi ha darrere, no? Tot el tractament de la imatge mèdica per convertir-lo en una peça en tres dimensions i després tota la part de guies que, doncs, bueno, també requereix uns coneixements de disseny industrial que, doncs, hem anat adquirint gràcies als enginyers biomèdics. Llavors, bé, una miqueta, estant a quiròfan i donant sortida als casos, doncs, van sortint idees i,
clar,
i les guies ens serveixen bàsicament per el pla quirúrgic que nosaltres dissenyem fora de quiròfan poder-lo reproduir amb la major precisió possible.
Val, situem una mica l'oient. Aquí davant tinc diferents coses. Una barra de ferro, uh-huh, en forma plana, uh-huh, al 100%, amb diferents forats, no,
sí,
Ferran? I la tinc maquejada, uh-huh, per l'expressió, que és la barra de ferro amb els mateixos forats, amb una forma concreta arquejada d'una determinada manera i posada damunt d'uns ossos que m'has portat com a prova i m'has dit que això ho feu aquest dijous.
Sí.
Què tenim aquí?
Això és un cas d'un cas greu d'una seqüela d'una paràlisi braquial d'un braç que, perquè ens entenguem, és un braç paralitzat, no? Llavors, uh-huh, aquí s'ha plantejat una cirurgia que és poc habitual, que és fer una artrodesi de l'espatlla. Vol dir fixar l'espatlla en una posició, perquè ara mateix aquest braç no és funcional, no? Llavors, el problema que tenim sempre és que aquesta barra de ferro que comentaves, això és una placa de tíbia, vale? Uh-huh. De terç per tractar fractures de la diàfisis de la tíbia, no?
Diàfisis?
Diàfisis és la canya, diguem-ne, de, uh-huh, la tíbia, no? Llavors, clar, el problema que ens trobem sempre és que no tenim material personalitzat. És a dir, nosaltres amb el material que tenim l'adaptem al pacient. I el que ens dona la impressió 3D, que de fet això no és, és una part del que fem, és que podem adaptar el material no personalitzat, que és el que tenim, el que disposem actualment, a convertir-lo al més personalitzat possible. I aquest és l'exemple, no? La placa aquesta està dissenyada sobre el model obtingut a partir del TAC que li hem fet anar al pacient, i l'hem deformat, li hem donat forma, la forma exacta necessària perquè el dia de quiròfan només haguem d'obrir i fixar la placa.
Clar.
És a dir, ens estalviem tot aquest temps que normalment es fa dins de quiròfan amb totes les dificultats que implica, i a dins de quiròfan el temps és molt important.
Clar, llavors tenim aquest os, no? Aquesta, uh-huh, junta dels dos ossos, uh-huh, que són exactament de la mateixa mida que la pacient.
Exacte, és a dir, això és escala real, error de mil·límetres estem parlant. L'error depèn de l'obtenció de la imatge, és a dir, si la imatge, els talls els fan al mil·límetre o a 0,65, de fet en aquest cas està fet, doncs és l'error que hi ha, 0,65 mil·límetres. Que...
Clar, llavors, aquesta construcció d'aquesta part d'aquest cos de la pacient,
sí,
us serveix per, si haguéssiu de tallar la guia, entenc, si l'heu de moldejar, no?
Correcte. Aquí el que fem és un pla quirúrgic. Realment la paraula és hem operat abans d'operar. Diguem-ne que el que fem és guanyar temps i guanyar imprevistos, no? Perquè moltes vegades... Ostres, aquesta placa no s'adapta. Trobes a dintre quiròfan que aquesta placa no s'adapta del tot al bé el que volies, i tu doncs preveus tot el que necessitaràs. I és el valor afegit d'aquest cas, no?
Clar, per tant, sobretot el que acabes aconseguint és reduir sobretot el temps d'operació, no? Entenc que és obrir, posar, fixar i tancar.
Exacte. Això ho estem calculant amb els diferents projectes que comentaves, i estem reduint entorn un 10% el temps quirúrgic, vale? Fent servir aquest mètode. Hi ha altres aplicacions, hi ha guies inclús més complexes que en definitiva el que fan és traslladar el que dèiem, el pla quirúrgic a quiròfan amb la major precisió.
Clar, una vegada entenc que operes amb una guia d'aquestes, operar sense... Tens aquella sensació de dir, ostres, ara he de fer perdre temps al pacient, no? Sobretot, i el risc aquest de tenir el pacient obert en una camilla, no?
Correcte, el fet de... El temps quirúrgic no és només un tema, diguem-ne, econòmic, que també, sinó que és un tema de risc, no? El que està demostrat és que com més temps quirúrgic, més risc d'infecció, per exemple, en cirurgia protèsica, no? Llavors, com més ràpids, més eficients siguem dins de quiròfan, la cirurgia i el postoperatori sempre és millor.
Per tant, tu diries ara, Ferran, que veient les proves que esteu fent o el funcionament del que esteu fent fins ara, l'ús d'aquest material s'incrementarà.
Jo estic segur. Això és un... Jo, personalment, ho veig com una nova manera d'operar. Diguem-ne que ara estem habituats a operar d'una manera, fem una planificació... Venim d'una planificació clàssica, diguem-ne, que és... Fem les imatges, ens les mirem, ho estudiem, definim un pla, plan A, plan B, plan C, sempre entrem a quiròfan amb diferents plans, però realment, fins que no ets dins, mai saps el que et trobaràs, no? El que ens permet fer servir aquest tipus de tecnologia, és a dir, la impressió 3D, però també la planificació amb software, el que ens permet és avançar-nos en aquests imprevistos. Diguem-ne, fa més acurada la planificació que no pas la planificació clàssica. I jo ho veig com algo que progressivament doncs, anirà guanyant terreny com a manera de fer, no? Com un nou sistema de planificació que s'acabarà integrant a tots els hospitals.
Clar, fins que no es va posar en marxa aquest sistema o fins que no vau tenir la impressora, el taulí no es feia servir aquest sistema o s'importava, s'enviava a algun hospital, escolta, fes-me una maqueta d'aquest peu o fes-me una maqueta d'aquest braç o com funcionava?
Sí, de fet, nosaltres els primers casos els encarregàvem amb una empresa externa i, de fet, molts hospitals ho fan i això va molt bé. El que passa que al taulí, doncs, com que tenim molts casos, vam decidir una miqueta apostar per integrar la tecnologia dins de l'hospital. Jo crec que ara estem en aquesta fase, de dir, doncs, bueno, d'integrar-ho i fer-ho, aportar la impressora al professional. I que el professional conegui la tecnologia, perquè moltes vegades, pel desconeixement de la tecnologia, els mateixos professionals no saben ben bé fins què es pot fer, no? I una miqueta la funció que fem amb el laboratori 3D que hem creat aquí al Parc Taulí és aconsellar al professional, no només de traumatologia el que més, perquè és el que més casos portem, però a qualsevol professional del Parc Taulí.
Clar, això entenc que requereix una inversió important al primer pas, no? De dir, l'adquisició d'aquestes impressores, però després està computat un estalvi, és a dir, pel fet d'estalviar-nos els encàrrecs a fora?
Evidentment, tota innovació requereix d'entrada una inversió inicial. El que sí que és cert que aquesta tecnologia és de per si ja és molt cost eficient, perquè diguem-ne que la metodologia convencional ja és molt cara. I aquesta tecnologia, tot i havent de comprar màquines, això permet competir amb el sistema actual. I jo crec que és la clau d'una miqueta de l'èxit del projecte, que ja de per si és autosostenible. I això doncs, fa que l'hospital, per aquest motiu, hi hagi apostat.
Clar, dos anys després de posar-se en marxa aquest servei, hi ha hagut un creixement important, teniu ja dues impressores més i un programari fins i tot específic. Això ha estat perquè teniu més demanda o perquè preveieu una capacitat de creixement molt alt en els pròxims mesos?
Sí, hi ha les dues coses. Hi ha més demanda, és a dir, cada cop ens coneixen més, els cirurgians que ho proven els agrada i hi repeteixen, i per tant, doncs, bueno, amb voluntat de donar un servei cada cop millor, t'has d'adequar, no? I el software que hem obtingut, que és un software ja destinat o pensat per aquest ús, ens fa ser molt més eficients, no? I poder donar amb els mateixos recursos més casos, no? Donar més servei. I amb el tema de les impressores també, no? De moment, jo crec que la impressió dintre l'hospital encara li queda un temps poder i segons quin centre no requerirà d'impressores perquè la tecnologia evoluciona molt ràpid, queden obsoletes molt ràpid, però sí que jo crec que el que fem a l'hospital, que és el treballar amb el coneixement dels professionals, jo crec que l'aposta forta és aquesta, no? Tenir un laboratori, amb sobretot amb el software i unes impressores que et permetin treballar amb els primers prototips. Per, diguem-ne, imprimir amb condicions d'exigència, doncs jo crec que ara per ara, i de fet ho fem, externalitzem, no? Per exemple, la impressió metàl·lica ho fem fora i la impressió també per guies quirúrgiques específiques també les fem fora.
Perquè també es poden fer amb impressores 3D guies quirúrgiques?
Sí, hi ha dos...
Però guies que són en aquest cas també com aquesta, sí, que va al cos del pacient?
Exacte, les guies quirúrgiques són guies que no queden implantades en el pacient, però sí que estan en contacte amb la sang del pacient. Llavors s'han de fabricar de manera controlada com un producte sanitari que es diu i amb una regulatòria concreta. Llavors això ho fem amb una empresa externa. Nosaltres fem el disseny, que ho podem fer perquè tenim el software acreditat per aquest ús i de fet tenim el coneixement, tenim el professional, és el professional qui decideix aquest disseny i l'empresa ens fa el servei d'impressió.
I quins, quin tipus de guies poden ser aquestes? És a dir, en quins casos podem requerir com a persones una guia quirúrgica d'aquestes característiques?
De fet, amb cirurgia protèsica, per exemple, per posar una pròtesi de genoll, per posar una pròtesi de maluc, per posar una pròtesi d'espatlla, tot el que són cirurgies protèsiques que requereixen implantar alguna cosa en el pacient, el que està descrit és que, doncs, bueno, la manera d'implantar, la precisió amb la qual s'implanta, influeix en la vida d'aquest implant, no? Moltes vegades ens pregunten a la consulta per al doctor quan em durarà aquesta pròtesi. Bueno, una de les causes d'aquesta durada és la correcta implantació. I les guies ens ajuden a minimitzar l'error d'implantació. És a dir, aquest error que pràcticament cau al mínim.
Per tant, el primer que s'implanta és la guia i després s'implanta el definitiu?
La guia, per això té aquest nom, serveix per marcar-te la referència dins de quiròfan de l'exacta posició del component definitiu. La guia et marca el camí per posar en la posició òptima l'implant, que sigui de genoll, de maluc o d'espatlla.
De fet, tinc entès que us arriben encàrrecs de traumatòlegs de diferents hospitals de Catalunya. O sigui, no només feu la feina del taulí, sinó també ajudeu d'altres centres.
Sí, és cert. De fet, clar, el fet de comunicar, de presentar els resultats i a diferents cursos, congressos internacionals, doncs, bueno, fa que els companys, i això ho fem molt, entre nosaltres ens ajudem molt, sobretot quan tenim casos complicats, doncs sempre demanem consell entre nosaltres. I és el que fan, no? Pues, quan tenen casos complicats, els companys de fora ens demanen, no? Que, Ferran, què faries? Creus que pots fer, no? I una miqueta fem la funció que fem a dins del taulí, no? De la mateixa funció la fem pels companys, perquè jo crec que el més important és treballar pels resultats del pacient, no?
A banda de la feina que es fa en traumatologia, en quins altres serveis es pot treballar?
Traumatologia és la que està més avançada perquè el procés d'obtenció d'imatge a l'os és molt fàcil d'obtenir. Però ara, amb cirurgia general, amb tot el que són resseccions, diguéssim, tumorals, cirurgia maxilofacial també estan molt avançats, hem treballat també amb digestiu per fabricar peces personalitzades per adaptar-se a l'endoscop, per exemple. Mm-hmm. És a dir, no només ens serveix per fer implants o guies, que és el que parlàvem o el que més experiència tenim, sinó també ens hem donat compte que qualsevol solució que requereix personalització, i això és molt habitual en medicina, doncs és útil aquesta tecnologia i estem donant sortida a tot el que podem.
Personalitzar els endoscopis al que el tub.
Sí, de fet, això és un projecte amb el doctor Fèlix Junquera que ja ho ha publicat a la Societat Catalana i a la Societat Espanyola d'Endoscòpia. Vam fabricar una peça que s'adapta a l'endoscop per convertir un endoscop d'un únic portal a un doble portal. Perquè ens entenguem, és un tema de costos, no? La majoria de vegades es fa servir l'endoscop d'un portal, però en alguns casos va haver un doble portal. El cost d'aquests endoscop...
Què vol dir un doble portal? Que et permeti, doble tub?
Sí, com és un tub, que és la càmera, però que et permeti, a més, introduir un segon instrument per agafar, pues, fer una resecció d'un pòlip o del que sigui.
Fer un petit estudi d'una biòpsia.
O una biòpsia, no? Pues exactament, tampoc t'ho sé detallar, perquè no sóc endoscopista, però els hi vam crear una peça en funció del que necessitaven i, per tant, s'han estalviat de comprar un endoscop de doble portal per fer-lo servir 3 vegades a l'any, no? Però amb aquesta peça el poden compartir amb el simple, poden fer-ho tot.
De fet, també tinc entès que en l'àmbit de la investigació també us estan demanant suport o estan demanant del vostre instrumental també a l'hospital.
Sí, com hem dit, a nivell de recerca, doncs, bueno, també s'ha de demostrar que tota aquesta tecnologia és útil i com a científics també és important el rigor, no? El rigor científic i ser transparents en el sentit de dir, bueno, els resultats són aquests. Llavors treballem amb diferents projectes, entre ells doncs, hi ha moltes guies de posicionament per validar tots aquests resultats. És a dir, realment el que diem És veritat, és a dir, les guies que dissenyem porten la pròtesi al lloc que toca, i això és una miqueta el que estem fent amb diferents grups de recerca.
I de moment els resultats?
Els resultats publicats no n'hi ha encara, perquè estan molts estudis en curs, però també faria, diguem-ne, no seria bon científic si revelés els resultats abans d'hora, però són prometedors, això sí.
Però per quines utilitats?
Per el que dèiem, per implantar les pròtesis.
Uh-huh. O sigui, s'ha entrat molt també en la traumatologia.
Sí.
Uh-huh. Doncs aquesta qüestió que està generant molta revolada, perquè a més el vostre servei ofereix fins i tot jornades de formació.
Sí, de fet hem fet amb els estudiants de medicina, hem fet algun o hem fet seminaris, no, per fent servir la tecnologia per ensenyar a classificar les fractures de húmer, i evidentment és una altra branca, no, tot el tema de simulació quirúrgica. Clar, evidentment es fa servir cadàvers, no? Avui en dia nosaltres practiquem les cirurgies en cadàver. Els cadàvers són cars, necessiten ser processats. Clar, la tecnologia avança i arribarà un moment que farem amb les impressores models tan precisos com cadàvers, o millors que els cadàvers, per poder ensenyar i simular la cirurgia amb els que s'estan formant, amb els residents de traumatologia o de qualsevol especialitat.
Clar, per tant, en aquests moments el que podeu dissenyar o el que podeu imprimir és l'os. Per tant, per poder arribar on dius tu ara, ens faltaria tenir capacitat per imprimir muscles, pell, venes, etc., no? Per reproduir del tot un cos
humà.
Sí,
correcte. Es pot fer ja.
Fins i tot en textures?
Sí. De fet, tenim un dels proveïdors té la tecnologia per fer-ho, eh? I hem fet algun cas que es requereix, no? El que passa que tot el que dèiem, les parts toves, tot el que són tendons, musculatura, greix, pell, encara li queda una miqueta, però tècnicament es pot fer, l'únic que requereix més temps, més dedicació, i tampoc es coneix tant, llavors la demanda no és tan alta. Llavors, però es pot fer. Tècnicament, la tecnologia, és el que dèiem, la màquina que vam comprar fa 2 anys ja ha quedat pràcticament obsoleta. És a dir, la tecnologia avança, cada cop surten màquines més ràpides que poden imprimir amb diferents textures, diferents colors, que vull dir que és una cosa que constantment està avançant.
Clar, i un avanç que és difícil de seguir, no? Potser també com a professional?
Sí, a vegades, bueno, moltes vegades tenen te n'enteres de les coses perquè estàs en xarxa, no? I sobretot la tasca que estan fent els enginyers biomèdics, ara a part del Joan Puig també tenim el Sergi Coderc, que són també són font de coneixement mutu, perquè ells ens ensenyen molt a nosaltres i nosaltres els ensenyem amb ells. De fet, que parlàvem de la formació, ja portem 5 estudiants que han fet el treball de final de grau amb nosaltres, contents de que vagin venint, contents de seguir-los ensenyant i que ells ens ensenyin, no? Perquè moltes vegades la tecnologia amb gent jove pues, va lligada i te n'enteres de moltes coses gràcies a ells.
La investigació a casa nostra sempre té aquella aura de no tenir formació, no tenir pressupost, que en d'altres països és molt més fàcil investigar, penso als Estats Units, on sempre s'explica així. Creus que això està canviant?
Malauradament té part de raó, és a dir, està canviant, els recursos hi són, l'únic que no sabem trobar-los a vegades, no? És a dir, dins del món clínic hi ha molta competència i els recursos, com que són limitats, costa molt accedir a que es materialitzin, no? Llavors, gràcies també a la Fundació, doncs, cada cop s'estan professionalitzant més i tenim gent més experta que ens ajuda a obtenir diners a través de, sobretot, beques competitives, projectes europeus. Hi ha molts diners, però clar, competim amb els millors, competim amb Anglaterra, competim amb els alemanys, competim amb els belgues, perquè són beques que hi opta tota la Unió Europea.
Mm-hmm. Clar, jo ara pensava, aquestes peces que portes avui, quan un cop acabat l'operació, què en fem?
Aquestes peces, clar, ja no serveixen més. Normalment les retirem. S'ha de dir que també tenim un dels projectes que mira l'ecosostenibilitat i de fet el material aquest, que no és plàstic, sembla plàstic, però és biocompatible, és PLA, que és un derivat del blat de moro.
Ah,
I en el fons és biodegradable aquest.
Però, biodegradable, bueno, vol dir que el podríem fondre i tornar-lo,
sí,
a fer servir?
No, bueno, que es podria llançar i que no...
Val.
Seria més ecològic que no pas
plàstic,
un plàstic pur.
I es trenquen fàcilment?
A veure, no, depèn de la forma del model, però, home, tenen resistència. I les impressores et permeten gran varietat de materials. És a dir, nosaltres fem servir sobretot PLA en els models, en les guies es fa servir poliamida, que és aquest sí que és un termoplàstic més resistent, però bueno, segons la necessitat, adequem la tecnologia segons el cas i la necessitat.
Ferran Fillat, ja m'ho he apuntat bé, traumatòleg del Servei de Traumatologia del Taulí i pràcticament ja enginyer biomèdic. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos descobert aquest univers diferent del món de les impressores 3D, també en aquesta utilitat per la medicina, per tant, una utilitat per tots nosaltres. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot a fer difusió una miqueta de les coses bones que fem.
Oh, i tant, sempre s'han d'explicar les coses bones, que les dolentes sempre ens assabentem.